Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Renfe reorganitzarà el servei d'autobusos després de les disfuncions detectades durant la primera setmana del tall ferroviari entre Sant Vicenç de Calders i Tarragona arran de les obres del túnel de Roda de Barà per adaptar-lo al corredor del Mediterrani. Bona tarda, soc Carlos Losada i aquesta és la conclusió més destacada de la reunió que han mantingut avui els alcaldes i usuaris afectats per aquest tall ferroviari i el director de Rodalies, Antonio Carmona. Carmona ha reconegut la disminució de l'afluència de passatgers i ha dit que ja estudien com ajustar el servei per garantir, sobretot, la puntualitat.
Com afinar, com ajustar certes mesures per millorar l'oferta ferroviària i seguir amb un millor índex de puntualitat a les línies que circulen desviades via baix.
Carmona respon a alcaldes i usuaris que han demanat que s'incrementi el nombre de busos que van directes cap a Barcelona, que es garanteixi la puntualitat del servei i que es prioritzin els trens de passatgers per davant dels de mercaderies, també com els regionals envers dels de Rodalies, que ara tenen moltes més freqüències. Daniel Pi és el portaveu de l'Associació per la Promoció del Transport Públic.
Hem tingut molts retards. Retards de més de 30 minuts han sigut norma i no excepció. Hem tingut problemes a la part de línia que teòricament no està afectada, entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, i per tant tot plegat no dona peu a cap tipus d'optimisme.
Des de la plataforma Dignitat a les Vies han alertat d'una baixada de la demanda molt significativa i aposten per moure busos de Sant Vicenç de Calders fins Reus perquè els usuaris tinguin més alternatives per arribar a Barcelona en lloc d'haver d'agafar el tren que passa per la localitat tarragonina de Valls. 8 minuts, 2:43, moment ja per obrir l'àrea de serveis. Ho fem, com sempre, parlant del temps. Aquesta setmana vindrà marcada per un temps força variat. Dimarts les temperatures baixaran tot arreu i ho farà el vent, sobretot al centre i al sud de Catalunya. El cel estarà mig ennuvolat i a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona. Dimecres els xàfecs descarregaran el Pirineu i el Prepirineu de Lleida i dijous i divendres ho faran entre les comarques de Barcelona i de Girona. Dissabte la pluja arribarà tot arreu. Les temperatures baixaran, sobretot, a partir del pròxim dijous. Ens interessem ja per l'estat de la xarxa viària amb la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. Per exemple, a la C33 hi ha un carril tallat sortint de Barcelona en sentit Mollet del Vallès per un vehicle avariat i això provoca mig quilòmetre de retenció. A la B40 hi ha un carril tallat a Terrassa en sentit est per un camió avariat i això provoca intensitat en aquest tram. I a la Ronda Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha lentitud i aturades a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot és el servei català de trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'escassetat d'educació financera a les escoles és un tema crucial que requereix atenció immediata. N'estem parlant avui aquí a COPE Catalunya i Andorra. La falta d'aquesta formació pot deixar els joves mal preparats per afrontar els reptes financers de la vida adulta. Sense els coneixements bàsics sobre temes com impostos, crèdits, inversió o sobretot estalvi, els joves es troben en desavantatge en la presa de decisions financeres i sobretot responsables. Per abordar aquesta qüestió és essencial integrar l'educació financera obligatòria en el currículum escolar que donaria als estudiants les eines necessàries per prendre decisions tant de present com també de futur. Mentre això no sigui possible i no sigui obligatori, hi ha iniciatives com la de l'Institut d'Estudis Financers amb tallers d'educació financera en diferents escoles i instituts de Catalunya. El director d'aquests tallers és el senyor Jordi Martínez i ha visitat aquest matí Herrera en COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Canales.
I destaca la importància de l'educació financera perquè en el nostre dia a dia, i encara que no ens adonem, prenem decisions que tenen un rerefons econòmic. Però què és educació financera? Doncs des de fer servir l'aplicació d'un banc, saber fer un Bizum o saber que la nostra entitat no ens demanarà les claus d'accés al nostre compte, per exemple, però també tenir els coneixements mínims per fer una transacció o algun tipus d'inversió. Es tracta de prendre les millors decisions i evitar també caure en riscos i en fraus.
És important doncs, tenir molta informació, molta educació financera, entre altres coses, per això, no només per això, sinó també per prendre millors decisions financeres, per entendre els riscos, però en la part del frau, ho dic perquè estem parlant també d'això de la digitalització, doncs ens ajuda a no caure en ell, no?
El Jordi Martínez ha posat com a exemple els vídeos que van córrer per les xarxes socials ara fa uns mesos d'influencers instant els joves a invertir en criptomonedes. D'entrada, diu, s'ha de buscar sempre informació rigorosa i independent. Però amb l'educació financera es pot saber el paper que juga el binomi risc-rendibilitat. Amb més rendibilitat, més risc es corre i, per tant, s'ha de ser conscient. Però també posa l'accent en una altra qüestió.
Ens permet, per exemple, saber que abans de posar-me a invertir en una cosa que té molt risc, com les criptomonedes, és important que fem un fons d'emergència per imprevistos. Per exemple, si un jove se li trenca les ulleres, necessitarà unes altres al dia l'endemà. Doncs, tenir un fons d'emergència és important per fer front a això i no haver d'endeutar-se.
El professor de l'Institut d'Estudis Financers diu que s'ha avançat molt en educació financera a Espanya, però també considera que és insuficient i que hi ha marge de millora.
Que si mirem 10 anys enrere, s'està fent molt. O sigui, cada vegada hi ha més iniciatives, cada vegada més, també més consciència de la societat de la importància de tenir aquesta educació financera, també perquè hem patit algunes crisis, no? I doncs quan hi ha una crisi, doncs primer estalviem una miqueta més i després ens informem una miqueta més dels riscos, una miqueta, tenim més interès per aprendre sobre finances personals. I això és important que així sigui, no? Tot i això, no és suficient.
Així, per exemple, l'últim informe PISA recull que els estudiants espanyols de 15 anys suspenen en educació financera. Es troben per sota de la mitjana dels països de l'OCDE. De fet, ha retrocedit a alguns llocs i queda lluny dels capdavanters, com són Bèlgica o Dinamarca.
Avui, que és el dia de l'educació financera, volem parlar amb dos nois que ja han fet un d'aquests tallers que fa l'Institut d'Estudis Financers, doncs, bueno, per explicar una mica com hem d'administrar els diners i com els hem d'invertir també, no? Aquests dos alumnes són de l'escola del Sagrat Cor de Sarrià, es diuen Pol i Arcadi. Pol, Arcadi, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per atendre la trucada de la cadena COPE Catalunya i Andorra. Jo deia que sou dos alumnes que ja heu fet aquests cursos d'educació financera. Ens pots explicar, ens podeu explicar com va anar i què us va motivar a apuntar-vos a aquests tallers de l'Institut d'Estudis Financers?
Bueno, primer de tot, són uns tallers en els que ens van explicar molt com administrar els nostres diners, com sobretot invertir-los o deixar d'invertir-los i en quins moments fer-ho. Són uns tallers que vam fer nosaltres perquè justament estan fent una assignatura sobre la creació d'una empresa. Aleshores, és com que sí que és veritat que havíem d'administrar molt els diners i com ho fèiem en aquella assignatura, no?
Sí, més que res això, pues com administrar un fons d'emergència i, bueno, com ha dit el meu company Pol, pues bàsicament com administrar pues els teus ingressos.
De tot el que us van explicar i el que us van dir en aquests tallers, què és el que us va interessar més?
Jo crec que el tema del fons d'emergència crec que és algo super important. També el tema de les inversions, que és algo que, bueno, que ens van dir sobretot que s'ha de vigilar molt, i és algo que s'ha d'estudiar amb molta profunditat.
Sí, jo més que res em va sobtar el tema del fons d'emergència. Més que la gent no és conscient de lo important que pot arribar a ser si es fa bé això, perquè mai saps els imprevistos que pots tindre i no està de més tindre un fons d'emergència per accedir a aquestes coses.
Bueno, com la quarantena, per exemple, no?
Ah. Sí, exacte.
Fons d'emergència, que és fent un raconet, estalviar una mica, no?, per si de
exacte,
cas, no?
Pues, dels ingressos que t'arriba al mes, pues, un tant % que vagi a un altre compte o uns estalvis.
Vosaltres us vau interessar per aquests tallers perquè he entès que voleu constituir alguna empresa, voleu ser futurs empresaris, no?
Bueno, sí, és el que els dos ens agradaria molt, la veritat, és la nostra idea de futur.
Ja. I escolta, quin tipus d'empresa voleu muntar? Ja ho teniu més o menys dibuixat? Quins sectors agradaria treballar?
Bueno, en el tecnològic, jo crec, no? Perquè és el sector que ara està avançant més, és el sector que li veiem més futur, i és un sector que sobretot crec que no té límits, que el límit el poses tu mateix.
De tot, quan us va apuntar amb aquests cursos d'educació financera, vosaltres tot això de tipus d'interès, d'hipoteca, de l'IPC, què us sonava? Us sonava una cosa llunyanya o ja estàveu interessats en conèixer doncs, aquest tipus de llenguatge econòmic?
O sigui, ens sonava, suposo que també una mica d'haver-ho escoltat per casa i tot, però no és una cosa que de moment tenia molt propera. Però bueno, sí, ens interessava i pues, ens ho van explicar bastant bé.
Bueno, a veure, això, el tema de les hipoteques...
Sí.
Són temes que sí que és veritat que els hem escoltat molt a casa, sobretot perquè els dos tenim pares així en el sector aquest empresari. I sí, són temes pues, que hem tu... bueno, que més que hem tocat, que els hem viscut com molt de prop, no?
Clar. Escolta una cosa, pels nois i noies que ens estiguin escoltant ara mateix, explica'ns una mica com són aquests tallers, quina durada tenen, si heu dedicat molt de temps o és un complement a l'activitat habitual del col·le que aneu.
Bueno, nosaltres, la veritat, la durada va ser entre una i dues hores. Diria que més cap a dues hores i, bueno, li vam dedicar el temps del taller i després vam fer activitats a part sobre el taller.
I... Quin tipus d'activitats?
Tallers...
En paper, bueno, sobre... Perquè ens vam... dintre del taller doncs, ens van donar, per exemple, teníem que administrar els ingressos d'una persona fictícia. Mm-hmm. I, pues, res, pues, poses en pràctica una mica.
Molt bé. I escolta una cosa, de la resta de companys de la vostra escola, del Sagrat Cor de Sarrià, sabeu si hi ha més gent, que s'han, més nois i noies que s'han interessat per aquest tipus de cursos, que pel que vosaltres m'esteu explicant, escolta, val la pena conèixer com estalviar, com invertir i saber què fer i on posar els diners?
Bueno, sí, jo crec que són cursos molt interessants i que sobretot expliquen coses que realment pues, no aprens així fàcilment, saps? O sigui, són coses pues, que està molt bé saber-les i sobretot si vols entrar en un món de sector empresarial.
Sí, no, i està bé que també que t'ho expliquin abans de, bueno, de la gent que vol entrar al món laboral i abans de tindre ingressos constants, pues, està bé abans que t'expliquin una mica com funciona tot això perquè no et donis pues, un cop i no sàpigues... Sí, exacte, i no sàpigues administrar-te els teus ingressos.
Mm-hmm. Molt bé, quina edat teniu ara, Pol, Arcadi?
Jo 19 anys,
19. Jo 20.
20, esteu ja enfilats o què? Cap a,
sí, sí, bueno,
cap a la creació d'aquesta futura empresa o encara...
Sí, hem de millorar molt el tema d'administrar els diners, però bueno, sí, sí.
I ara, tot això particularment, us ha servit per administrar millor els diners, aquests cursos, aquests tallers d'educació financera? És recomanable que ho fessin tots els nois i noies, això? A banda de que puguis ser un empresari o no? Vull dir, saber administrar la paga que et donen els pares?
Sí, sí, no, jo crec que s'ha de saber administrar ja més amb aquesta edat, o quan ets més gran, perquè jo... Per exemple, me'n recordo que després d'aquest taller pues, vaig arribar a casa i els vaig dir, bueno, pues, pares, si no us fa res, pues, va, comentem tots els gastos, tot el que hi ha a casa, i a veure si hi ha alguna manera pues, també pues, de fer retallar gastos o el que sigui. Més o menys interessar-te una mica també el que tens a casa.
Clar. Que l'economia està molt complicada i sempre va bé que, sí. que doneu un cop de mà als joves. Pol, Arcadi, moltíssimes gràcies per explicar-nos la vostra experiència amb aquests cursos, aquests tallers d'educació financera i, en certa manera, doncs, bueno, convidar a nois i noies a que s'impliquin una mica en saber donar un cop de mà i saber administrar els diners que hi ha a casa i també, de cara al futur, si vols dedicar-te al món de les finances, doncs també va molt bé. Pol, Arcadi, moltíssima sort, gràcies per atendre'ns i molt bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres, adeu.
Hem parlat d'economia, de diners, amb aquests dos joves que s'estan preparant doncs, ja pel futur, i és que també fan números, i no els surten gaire bé, sembla ser, són els productors de porcí a Catalunya. Viuen amb preocupació l'empitjorament de les relacions econòmiques entre la Unió Europea i la Xina. Els arancels europeus al cotxe xinès apropa que la Xina respongui amb impostos a les exportacions del porcí i el sector està molt expectant. Com afecta? Doncs perquè Espanya, que és el primer país de la Unió Europea amb 34 milions de porcs, dels quals se n'aporta Catalunya concretament uns 18. A més, és la segona comunitat solament superada per l'Aragó amb 9,7 milions de porcs. Aquests 8 milions distribuïts en 5.318 granges porcines a maig d'aquest any, el sector porcí català representa el 55% del total de la producció ramadera i el 35% de la producció final agrària. La balança econòmica és positiva. Després de la crisi del 2022, els guanys se situen uns 44 euros per porc del diferencial de preu i costos de producció. Tot és gràcies a l'exportació exportació i la clau és la Xina, que rep 600.000 tones de porc des d'Espanya. Tots aquests números són així. Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Carles. Així és, i per aquest motiu la patronal del sector carni en Àfrica tem que acabi pagant el sector porcí espanyol i català les conseqüències d'una guerra comercial pel control dels mercats i que té hores d'ara els cotxes elèctrics com a protagonista. Josep Frígols, president d'Anafric, avisa que Espanya sortirà molt mal a parada tenint en compte que és el principal país exportador de porcí a la Xina amb gairebé 600.000 tones aquest any. I en el cas de Catalunya representa entre el 60 i el 70% de les seves exportacions d'aquests 8 milions de porcs que hi ha a la nostra comunitat. Per aquest motiu, Josep Frígols reconeix a migdia a COPE que aquesta incertesa ja està provocant pèrdues i comandes aturades.
Comandes aturades, sí, sí, clar, clar. Perquè ara vostè pensi una cosa, imagina, ara ha sortit un barco amb containers i va viatjant. Quan arribi a destino a Xina, tindrà arancel? No en tindrà. Qui el paga?
Qui el pagarà, evidentment, si finalment la Xina decideix aplicar aquesta mateixa setmana un arancel als productes porcins. També té una derivada aquesta guerra comercial entre la Unió Europea i la Xina, com és la SEAT, que avisa que l'increment d'arancels als vehicles xinesos suposa un risc enorme pel negoci de l'automobilística, que produeix el Cupra Tavascan a la Xina. La companyia adverteix que la mesura pot alterar els plans de producció a les seves fàbriques i podria interrompre la producció prevista de 530.000 vehicles de motor de combustió interna a Martorell. Per aquests motius, Espanya se va abstenir d'aplicar arancels al cotxe elèctric xinès.
Gràcies, Sergi. No marxis gaire lluny. Després de la publicitat, seran dos minutets, ens explicaràs la desagradable sorpresa que va tenir una família de la comarca Barcelona del Maresme quan anaven, atenció, a enterrar el seu pare. D'aquí dos minuts.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en arroba Mediodía Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Oye, ¿no te preocupa lo de los ocupas?
No.
Ah, ¿y ahora qué te lo he dicho?
A ver... No.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también te la da a ti. La única alarma con garantía antiocupación y vigilante de intervención inmediata propio. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener asistencia en viaje desde kilómetro cero.
¿Y desde centímetro cero?
Sí.
¿Y desde milímetro cero?
Sí.
¿Y desde...?
Sí, tipo directo, desde que sales de casa, vamos.
Ah, pues también te ahorras un buen dinero.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Hola, soy Elsa Anca. ¿Sabes que incluir a Save the Children en tu testamento cambiará la vida de miles de niños y niñas en el futuro? Tu ayuda se convertirá en medicinas, alimentos o escuelas con las que tendrán una vida mejor. Siempre respetando tu voluntad y sin perjudicar a tus seres queridos. Llama al 900-37-3715 o infórmate en testamentosavethechildren.es de todas las vidas que te quedan por vivir.
Testamento Solidario Save the Children. Vidas que te quedan por vivir.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
En Patatas y Jolusa, Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Jolusa.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Com t'explicava fa un moment, una família de Sant Vicenç de Montalt, a la comarca del Maresme, es va trobar al nínxol ocupat quan anaven a enterrar el seu pare. Sergi, com és possible això? Aviam.
Bueno, la resposta és clara. Hi ha hagut un error al registre dels nínxols al cementiri. Qui i com es va cometre, això ja és més difícil de respondre. La família va comprar a la parròquia de Sant Vicenç de la localitat el nínxol l'any 1998. Aleshores, per 50.000 pessetes, l'equivalent ara a 300 euros, i està al dia del pagament de taxes des de la seva compra. El 2004, la gestió del cementiri va passar a l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt, amb tota la informació de nínxols ocupats, buits i també les seves propietats. L'alcalde Javier Sandoval ha explicat a migdia a COPE que l'error ha estat en el registre del nínxol, venuto com a buit, quan estava ocupat.
El
hauríem de preguntar al museu que va vendre aquest nicho d'aquesta família per 50.000 pesetes de l'època, per què li va donar el títol i posava que estava buit. Tot el que vingui de més, clar, nosaltres no podem assegurar que sigui un nom o un altre perquè la informació pot ser errònia, entens? Perquè no sabem exactament quina, si l'Església ja fa una venda d'un nicho com que està buit i hi ha dos cossos,
Hores abans de l'enterrament es descobreix que el nínxol estava ocupat i es trasllada el cadàver enterrat a una fossa comuna i així alliberar el nínxol perquè la família propietària pogués depositar la urna amb les cendres del seu pare. La família no va acceptar aquesta solució i ha presentat una reclamació. L'alcalde Javier Sandoval confirma aquesta situació.
Una vegada a la funerària contacta amb l'Ajuntament i diuen ja està solucionat el tema i podem fer-ho a les 6. Llavors la família va dir que no, que de moment no saben estar, que aquest dia ara ja no volien o que se quedarien a un altre dia. A partir d'aquí la família el que fa és una instància de reclamant bueno, saber què ha passat exactament a l'Ajuntament i suposo que també volen reclamar d'alguna manera una reclamació patrimonial, no ho sé.
El cementiri data del segle XIX, per tant han passat desenes d'anys per veure quan es va produir l'error i es desconeix la identitat del cadàver enterrat on no estava registrat. Ara l'Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt inspeccionarà tots els nínxols del cementiri municipal per comprovar quins estan buits i evitar situacions com la patida per aquesta família el passat dissabte.
Molt bé, ningú està preparat per perdre un fill i molts cops quan tenim algú proper que ha hagut de passar per aquest tràngol no sabem com actuar fins al punt que es converteix en un tema, podríem dir que tabú. No anomenem el seu nom, no parlem del tema i fins i tot potser no arribem a ser capaços de donar suport a aquesta família. Una estrella fugaz aborda tot això a través d'un documental en el que l'Ignasi Guerrero fa un viatge emocional sobre la vida i la mort del seu fill Pep, que només va viure 4 mesos i va morir a la UCI de Sant Joan de Déu l'any 2014. El documental explica la història del Pep, com ho va viure, la seva família, el personal sanitari i la resta de famílies acompanyades a l'UCI pensant que un dia més era un dia menys. Amb l'Ignasi ha estat aquest matí la Mar Puerto.
Sí, la vida del Pep no va tenir gaires dies, però els seus dies van estar plens de vida i ara, gràcies al seu pare, aquesta història arriba a les pantalles. El documental aborda de manera íntima i personal el món de les UCI neonatals i el dol perinatal a través de testimonis de diverses famílies que han viscut aquest dolorós i silenciós procés. Ignasi Guerrero explica com va començar tot i el que l'ha impulsat a fer aquest documental.
El motor és una conversa que vaig tenir amb un pare a l'UCI. Mm. Quan nosaltres estàvem a l'UCI amb el Pep, fa ara ja 10 anys, el pare de l'Èlia, una nena que va morir, per desgràcia, amb 10 dies de vida i després de 8 operacions, el dia abans de morir, el seu pare em va dir jo no sabia que això existia, que existia la possibilitat que nasqués un fill malalt. Són nens que no veiem als parcs, a les pel·lícules, i a mi em va sobtar moltíssim. Jo ja coneixia l'enfermetat perquè havia tingut un germà amb paràlisi cerebral i jo ja havia conviscut amb l'enfermetat, no? Però em va sobtar molt i em va fer pensar. I anys després de la mort del Pep, seguia tenint al cap aquesta frase. Jo no sabia que això existia.
De fet, amb aquest documental, l'Ignasi convida a reflexionar sobre el tabú social que envolta la mort d'un fill durant els primers dies de vida i sobre la incomprensió que enfronten molts pares i mares durant el dol. Explica que quan el seu fill va morir, moltes persones properes van optar pel silenci i encara avui alguns eviten anomenar-lo com si mai hagués existit. Aquest tipus d'activitats, assegura, no només fan més difícil el procés de dol, sinó que també incrementa la sensació de soledat. Ara, ell mateix és el que vol que es conegui la seva història.
Mira, el Pep va morir, per desgràcia, d'una cardiopatia amb 4 mesos. Era un bebè que ja sabíem durant l'embaràs que tenia alguns problemes al cor, a més de tenir síndrome de Down, i a poc a poc es va anar complicant. Sempre amb l'esperança, no? Sempre havia com una sortida possible, sempre havia una solució que volien provar els metges, però a poc a poc es va anar complicant i al final la conjunció de coses, no? Va fer que el seu cos no fos compatible amb la vida. Mira, va ser just un any. El mateix dia que feia un any que ens vam assabentar que l'Àgata, la meva dona, estava esperant el bebè, doncs just un any després va morir el Pep.
El documental ha rebut un reconeixement internacional rellevant, ha estat presentat a diversos festivals, rebent fins i tot premis, i va ser premiat també amb el premi a la millor pel·lícula documental.
I ara puc saludar el doctor Félix Castillo, que és de cap de la unitat de neonatals de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Doctor, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
O molt bon dia, perquè el dia és, en fi, des del matí fins a la nit, Molt bé. Avui aquí a COPE Catalunya i Andorra estem parlant d'un documental que es diu Una estrella fugaz, que l'ha fet un pare i un cineasta que es diu Ignasi Guerrero, que fa un viatge emocional sobre la vida i la mort del seu fill Pep, un nadó de només 4 mesos. I volem saber com és una unitat de neonatals. Com és, doctor, una unitat de neonatals?
Una unitat neonatal, jo descric la meva unitat en el servei de neonatologia de la Vall d'Hebron, no? Home, lo ideal és que s'assemblés a l'úter de la mare, si fos així, no? O a una mare, no? I crec que hi ha dos pacients molt diferenciats, tots neonats, el que és a terme, el nen nascut a terme, però que té una malaltia greu, i el nen prematur, que neix abans de temps, no? Tots dos necessiten el mateix. Les associacions neonatals han de ser com l'úter matern, ha d'haver-hi silenci, ha d'haver-hi poc estrès lumínic, ha d'haver-hi pues, un ambient molt, molt, molt tranquil i molt suau.
Qui pot visitar aquest tipus d'unitats, doctor? Els pares, m'imagino, la mare només? Com?
Com has dit?
Qui pot visitar, qui pot estar en aquestes UCIs? El pare, la mare, tots dos? Mira,
en aquestes UCIs entren el pare i la mare i poden estar les 24 hores del dia. Això és un canvi radical com respecte a com funcionaven les UCIs fa 15 anys. Els pares estan tot el dia. La implicació del pare i de la mare és bàsica. Però volia dir que una UCI neonatal potser té els nens més complexos d'un hospital com aquest. Un prematur que necessiti una intubació i una ventilació mecànica, que estigui pues, amb una cura intensiva i que a sobre tingui pues, una afectació digestiva que se tingui que intervenir. Aquest prematur d'un quilo que està connectat amb una màquina i que té un problema abdominal greu, quirúrgic, aquest nen és molt més complexa, molt més, que un adult que estigui en la UCI, d'adults. O sigui que la complexitat, aunque semblin petits,
és molt gran.
És molt gran.
Doctor, la mare, en quins casos pot donar el pit al bebè si està a la UCI?
Mira, la mare, si és un nen a terme i pot succionar, perquè clar, jo tinc nens a terme, però aquests nens a terme, o sigui, nascut a terme, són cardiòpates que estan intervinguts d'una intervenció quirúrgica i té bastants tubs, entre ells un tub nasolaringeal, quan s'extuba pues, encara estan molt dèbils, i els prematurs, clar, no saben succionar. Els prematurs no... Bueno, succionar ja ho fan, des de l'úter, però no saben deglutir. Un prematur no arriba, fins que no arribi a les 35-36 setmanes, no sap menjar, s'atraganta. Llavors, com li donem l'alimentació? Els primers dies als prematurs fem una nutrició mixta, una part parenteral i l'altra part nutrició enteral per sonda. Aquesta nutrició enteral per sonda en el prematur ha de ser principalment llet de la seva pròpia mare i, si no hi ha suficient, llet de banc. És la llet de banc, és una llet de mare adulta que ha donat la
llet.
El nadó a terme, que no és prematur, l'alimentació principalment és la llet de la seva mare. Quan estigui més estable i a la que pugui succionar la terme, una vegada solucionada el seu problema d'intervenció quirúrgica, de sepsis o que sigui, funciona directament de la mare.
Molt bé. Doctor, teniu un bebé, un fill, a la UCI, és tan petit, és una de les situacions, podríem dir, més estressants que es pot tenir la vida com a pares, no? Els pares què poden fer per... o què han de fer per reduir aquest estrès que els provoca aquesta situació crítica, doctor?
Implicar-se en la cura del seu fill. Mira, implicar-se en la cura del seu fill vol dir que fer cangur, estar amb ell tot el dia, confiar en els professionals que el cuiden, perquè són molt bons professionals i saben molt del que fan. Quan el seu fill vagi avançant i millorant, implicar-se en la seva cura, implicar-se en la nutrició, en la neteja, en l'administració. Si són nens complexes, si necessiten, per exemple, una traqueotomia, que l'hem posat perquè respira, perquè respiri i la portarà a casa, doncs implicar-se en una cura, etc.
M'imagino, doctor, que quan els pares entren a una unitat de cures intensives per al seu bebè, poden trobar-se una mica alarmats, no?, per tot l'equip, l'aparell tècnic que hi ha allà dins, que és molt complex, és molt gran, no? És molt diferent a una UCI, podríem dir, normal, no, doctor?
És una UCI, sí que és cert, complexa, però ja t'he dit, com l'ambient és tan tranquil, en principi és la nostra intenció, no sempre l'aconseguim, és tan tranquil, és silenciós, que estan dins de la incubadora, tapades als prematurs o les cunes tèrmiques que tenim als terme tapats. Home, és molt és estressant, perquè un pare que de cop té una il·lusió que té un fill i que tindrà un fill, la il·lusió aquesta queda truncada.
Clar.
Ostres, la meva il·lusió, ostres, què ha passat? Ha nascut abans de terme, molt abans, lo veu tan petit, ai, què és això?
Clar. Psicològicament també feu una feina molt important amb aquests pares, doctor Castillo, no? Quan el seu bebé el veuen allà dins...
Home, el recolzament que fan les infermeres, les auxiliars i nosaltres mateixos també, els metges, les secretàries, les dones de la neteja, els secretaris, tots recolzem aquestes famílies que pateixen, però pateixen les famílies directes, pare i mare, però també els avis, els germans, etc. Nosaltres tenim un projecte de que el nen que està ingressat té germans, de vegades. I llavors els fem ingressar, els fem visitar el seu germà, perquè se les vagi pues, aquest neguit que tenen de el meu germà no està a casa, què li passa al meu germà? És el projecte Germans que tenim.
Fer-lo partícip també de la recuperació del bebé, no? Col·laborar també,
Sí.
Molt bé. Escolti, doctor Castell, ha estat una magnífica entrevista la que ens ha ofert. Moltíssimes gràcies per apropar-nos què és una UCI de neonatals, la UCI que vostè, doncs, gestiona a l'Hospital de la Vall d'Hebró. Félix Castillo, doctor, moltíssimes gràcies, bona tarda i enhorabona per la feina que fan,
Gràcies i bona tarda.
Entrem ja a la recta final d'aquest migdia COPE Catalunya i Andorra. El pròxim dia 2 de desembre entra en vigor, si no hi ha canvis d'última hora, el nou registre de viatgers del Ministeri de l'Interior. En principi, el nou registre no implicarà portar més dades que les actuals i suposa una rectificació del Ministeri que volia augmentar fins a 18 dades noves a tots els viatgers pel seu control. Les agències de viatges insisteixen que Interior ha d'emetre una instrucció o document amb valor legal que pugui aportar seguretat jurídica necessària al criteri de no exigir més dades que les que s'exigeix actualment. Explica'n, Sergi.
Sí, les agències de viatge no se'n fien de paraules i exigeixen la seva exclusió de la nova normativa que entraria en vigor, si no hi ha canvis d'última hora, aquest pròxim 2 de desembre. La nova normativa obliga a aportar 18 o noves dades als viatgers. Dades com mètodes de pagament, transaccions econòmiques, dades del contracte, domicili actualitzat, telèfon mòbil i correu electrònic de l'usuari, que només es poden recollir de manera manual, susceptible, per tant, d'errors. Interior, davant del rebuig del sector turístic, s'ha compromès a reactivar una ordre ministra ministerial per seguretat jurídica i alerta que es tracti d'un procés llarg i que si s'acaba aprovant no serà abans de l'aplicació de la normativa. Davant d'aquest escenari, Katiana Tur, gerent de l'Associació Corporativa d'Agències de Viatge, diu a Migdia COPE que la nova normativa actual, tal com està redactada, no es pot complir.
Que en cap cas poden donar compliment en aquesta normativa. No tenen ni mitjans, ni humans, ni tècnic per donar compliment en aquesta normativa i, a més, se'ls estan demanant dades que són d'impossible compliment, dades que les agències de viatges no disposen i que, per tant, en cap cas poden comunicar.
La resta del sector turístic, com dèiem, també s'ha revelat pel nou registre de viatgers. El Ministeri defensa que el decret va passar tots els informes pertinents i que no va ser objecte d'impugnació ni de cap observació ni pel propi Consell d'Estat. El ministre Marlaska ha defensat que la normativa valora el dret a la intimitat, a la privacitat, amb el dret a la seguretat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Soy Paco Tous y en mi vida he hecho papeles de todo, desde policía a ladrón. Pero nunca los he elegido al tuntún, como el atún. Por eso elijo Calvo. Porque no pescan al tuntún, tienen flota propia. Ni seleccionan al tuntún, solo lomos de su mejor atún.
Claro.
Y con su exclusivo vuelca fácil sale solo. No elijas el atún al tuntún. Caltria Calvo.
Y ahora al millor preu.
Estem ja a aquesta rectíssima final del migdia COPE Catalunya i Andorra, en companyia, com sempre, a aquesta hora del Joan Balló. Benvingut, Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carlos.
A les 3 i 5, Esports COPE, tenim una setmana de tranquil·litat en quant a la Lliga, però bueno, hi ha la ressaca de cap de setmana, que bueno, Déu-n'hi-donet, eh?
Ha anat bé, ha anat bé. La jornada de Lliga ha donat molt de sí i ha anat de forma fabulosa pels equips catalans, perquè han guanyat els 3, no només de la Lliga masculina, sinó també els 3 equips catalans de la primera divisió femenina han guanyat també aquest cap de setmana. El Barça va guanyar amb molta tranquil·litat i amb molta contundència al camp de l'Alavés, 0-3. A la mitja hora del partit ja estava guanyant el Barça per 0-3 amb hat-trick de Lewandowski, primers minuts espectaculars del polonès i de Rafinha fent tàndem. Lewandowski, màxim golejador de la Lliga, se'n va ja als 10 gols. El polonès està en molt bon estat de forma, així que el Barça arriba a aquesta segona aturada per partits de seleccions com a líder solitari de primera amb 3 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. El Barça, que ha explicat aquest matí les condicions per socis i abonats pel retorn al Camp Nou, que està previst per la segona volta de la Lliga. No hi ha data encara concreta, però aquesta és la intenció. Seria el 60%, recordem-ho, de la capacitat del que serà el nou estadi. Això vol dir que tornarien uns 62.000 espectadors. Victòria del Barça, victòria també ahir del Girona a Montilivi. Portava el Girona 6 partits sense guanyar i es va retrobar amb la victòria l'equip de Mitchell, 2-1 a l'Atlètic Club. Aquí la notícia o el fet més destacat del partit és que Gazzaniga, el porter del Girona, va aturar 3 penals. I també dissabte, victòria de l'Espanyol, molt important, victòria per 2-1 davant del Mallorca, la victòria per l'Espanyol que arribava després de 3 derrotes consecutives. Això en futbol, en parlarem de seguida. En bàsquet, victòria del Barça a la pista de Lleida, en el retorn de Lleida a la Lliga CB, 74-78, li va costar al Barça. En l'altre duel català de la jornada, el Girona li va guanyar el Manresa 84-80 i en waterpolo el Terrassa i el Sant Andreu jugaran la Champions femenina acompanyant el Sabadell i el Mataró.
Molt bé tot això i més a les 3 i 5 Esports Cope. Bon programa, Joan, eh?
Gràcies, fins ara.
Nosaltres tanquem per ara el que és l'edició de Catalunya d'aquest migdia, però a la sintonia de la cadena Cope continua encara la informació. D'aquí uns segons arribarà Pilar García Muñiz, que ens seguirà explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.